Radio 4. De tinta intenten explicar aquests dies el perquè de l'auge d'Aliança Catalunya. La catapulta que pronostiquen els sondejos als de Ripoll a més d'un any i mig per les eleccions municipals ha alertat tothom, perquè quan els gossos lladren, ja sabeu, alguna cosa senten. Aliança Catalana ja està aquí i la seva líder a Ripoll i al Parlament a punt en aquests micròfons. Obrim el faristols a Ràdio 4. Hola, Sílvia Orriols, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
Aliança Catalana porta vent de cua. A què es deu el seu ascens?
Bé, suposo doncs, que l'accés al faristol del Parlament ens ha facilitat el poder entrar en força a totes les llars catalanes i, per tant, totes aquelles persones que havien sentit mal parlar de nosaltres ara coneixen de primera mà el nostre missatge i no només s'han adonat de que no és d'extrema dreta, sinó que és allò que ells, a l'interior dels seus menjadors, doncs, també perceben i fan avinent doncs, en dinars familiars.
És això el missatge? La sintetització del missatge del que ells parlen a casa, el que vostè pensa única i exclusivament que li dona vent de cua a Aliança?
Bé, penso que una part és perquè hem sabut traslladar aquesta inquietud i aquestes problemàtiques reals que percebem quotidianament els ciutadans a les institucions i, per altra, doncs, evidentment, també hi ha un vot de càstig contra la partitocràcia que s'ha dedicat les darreres dècades a mentir descaradament al seu electorat.
S'ha d'amoïnar l'art parlamentari? La resta de partit?
Espero que sí. Sí. Bé, de fet, jo si fos d'ells m'amoïnaria. Més que res, doncs, perquè, tot i no creure massa en les enquestes, que sempre poden tenir un cert marge de manipulació, el que sí que hem notat a peu de carrer doncs, és que cada cop comptem doncs, amb més persones que ens fan costat i que validen el nostre discurs i les nostres polítiques. Per tant, penso que sí, que cal que s'amoïnin.
Aliança Catalana pesca de tothom. Per què creu que atrau votants antipolítics o de l'antipolítica?
Bé, perquè precisament és això, no? Més que perdre'ns en eixos ideològics o defensar polítiques, diguéssim, estèrils o absurdes, nosaltres ens centrem en el dia a dia i en els problemes que tots percebem en un moment o altre i, per tant, es senten identificats amb el nostre discurs perquè s'hi reconeixen. Són les mateixes problemàtiques que ells pateixen diàriament.
I orfes del procés sobiranista?
Sí, m'imagino que hi ha també aquest vot de càstig contra aquestes formacions processistes que ens van vendre un procés d'independència absolutament fallit, pel qual no estaven preparats ni estaven disposats realment a executar-lo. I per tant també aquesta part de l'electorat, per castigar-los en ells i per tornar a sentir-se encisats i engrescats amb el nostre discurs independentista, ens han acabat també fent confiança.
I per què creu que Aliança Catalana trau votants no independentistes, que també?
Perquè penso que prioritzen els interessos dels seus fills o de les seves famílies abans que una bandera o una simbologia. No? En aquest sentit, totes aquestes persones, tot i no compartir el nostre ideari independentista, volen garantir un futur digne als seus fills i als seus nets i, per tant, també s'avenen a participar del nostre projecte, encara que el preu a pagar sigui aquesta independència en la que no creuen.
S'ha d'amoïnar especialment el PSC a l'àrea metropolitana?
Bé, l'àrea metropolitana és una zona en la que segurament ens costarà més d'entrar, però un cop hi posem el peu, per dir-ho clar i català, doncs pensem que el creixement també serà exponencial, exactament igual que la Catalunya interior, no? I per tant, sí, a la llarga estic convençuda que els socialistes també ens hauran de témer en aquesta zona.
Potser que davant del seu auge a costa, en part, de Junts, vostè consideri que Junts per Catalunya és un partit en descomposició?
Totalment. Penso que ara mateix a dins hi ha diverses corrents ideològiques competint les unes amb les altres, que està profundament fragmentat, perquè hi ha persones que són més partidàries de mantenir-se en l'eix d'esquerres i, en canvi, hi ha persones que ja comencen a veure o entreveure que cal anar cap on es disposa anar Aliança Catalana i, per tant, aquí dins hi ha una pugna ara mateix ideològica important que acabarà segurament amb la descomposició del partit.
Com contempla la conjuntura Junts-PSOE, aquest mea culpa entonat aquesta setmana per Pedro Sánchez i la porta oberta de Junts i Sánchez compleix
tots els acords.
Penso que és un circ i que ja n'hem tingut prou d'aquest circ, no? És evident que els governs espanyols sempre incompleixen els acords que tracen amb els catalans i em sembla increïble que una formació amb llarga experiència política com Junts per Catalunya encara continuï confiant o creguent, no?, en la possibilitat de que realment es compleixi cap d'aquests acords. Em sembla que és de per riure.
Però sap què? Això precisament a vostè li va bé. Ja sap allò de riu revoltat, sí? Les aliances dels partits independentistes a Madrid. Alertaria Junts d'alguna acció política, donat l'embat que afronten Junts i Aliança? No sé si instaria Junts per Catalunya a deixar caure Pedro Sánchez.
No cal donar pistes als adversaris, no?, ni als enemics, però sí que és veritat que jo, si fos d'ells, el primer que faria ara com a primera mesura és acabar amb el cordó sanitari absurd que van pactar amb el PSOE i amb la resta de formacions del Parlament de Catalunya en contra nostra. Això no s'aguanta per enlloc.
En cicle electoral ja, anem a un duel Puigdemont contra Oriols i Oriol Junqueras d'Alternativa?
La nostra lluita no és tant contra cap dirigent polític ni contra cap cicles polítiques, sinó contra tota la partitocràcia que d'alguna manera impedeix que nosaltres puguem desenvolupar el nostre programa electoral i, per tant, implantar les polítiques que considerem que són justes i que són necessàries per aconseguir, doncs, capgirar aquest desgavell en el que viu Catalunya. Per tant, no tenim un adversari concret, sinó que els nostres adversaris són l'oposició en bloc.
És vostè antisistema?
Anti aquest sistema que s'han format ells i aquestes macroestructures que han anat generant per anar col·locant amiguets i parents, doncs sí, realment sóc antiestructura i antisistema.
Vostè té rendideta la dreta espanyola i les seves antenes als seus peus. Alejo Vidal Quadras, fundador de Vox aquí, assegura que Aliança Catalana salvarà Espanya, sí?
Més aviat ha vingut a desmembrar Espanya, que no pas a salvar-la, però ell pot continuar pensant el que consideri a l'hora de la veritat, doncs ja farà els seus números.
Tenen alguna cosa a veure amb el CNI?
En absolut, almenys que jo sàpiga a dia d'avui. Ni amb el CNI, ni amb el Mossad, ni amb cap agència amb la que ens intenten vincular.
La dreta i extrema dreta diuen això perquè constaten que Aliança se centra més en el front anti-immigració que en l'independentista.
Perquè l'independentisme ja es dona per fet, tothom sap a dia d'avui que som independentistes, de fet som l'única formació política de l'arc parlamentari català que a dia d'avui continua defensant la restitució unilateral de l'estat català, per tant això ja ho sap tothom, ja es dona per fet, per tant cal centrar-se doncs en els problemes de la gent i aquests problemes de la gent només es poden resoldre amb aquesta restitució de l'estat català, són dos conceptes que són implícits l'un amb l'altre, no poden destriar-se.
És més, el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que mentre que vostè no es mostri independentista dentista a tope, en no entrar-li massa, que ja els hi va bé. És que vostè no és prou indep?
Em sembla que no ha repassat gaire els meus discursos o no acaba d'entendre el català aquest senyor.
Des que Aliança va proposar el debat de política general de fa un any, aixecar la DUI frustrada, no n'ha presentat cap més de proposta secessionista.
És evident que no hi ha una majoria independentista ara mateix al Parlament, de fet només tenim dues diputades independentistes a l'arc parlamentari i per tant esperem doncs, tenir més força o erigir-nos amb més força en els propers comicis per poder tornar a plantejar aquesta escomesa contra l'estat espanyol.
I com proposa declarar la INDI, la independència?
Bé, doncs, a través d'una majoria democràtica obtinguda a les urnes i portant nosaltres en el nostre programa electoral aquesta restitució unilateral ens sentirem plenament legitimats per actuar en conseqüència.
Però això representa que vostè el que busca és una majoria absoluta, no? Perquè si en tenen dos, amb 20, tampoc ho podrà fer.
Evidentment, amb 20 no farem, però esperem continuar avançant, no a les enquestes, sinó a les urnes.
Si Aliança i Vox pugen més d'una trentena de diputats al Parlament, què creu que canviarà?
Evidentment estem ja només amb dues diputades condicionant el discurs i les polítiques de la resta de formacions. Per tant, si obtenim encara una força més àmplia, és evident que la resta de partits polítics continuaran plagiant les nostres fórmules i això ens interessa particularment perquè, independentment de si governem o no, voldrà dir que el país s'encamina, no?, cap al model d'estat que nosaltres proposem.
Quan vostè parla a l'hemicicle, tothom calla. Vostè creu que se l'escolten?
Bé, alguns m'escolten, d'altres juguen amb el mòbil, hi ha una mica de tot, no? Però faríem bé d'escoltar-me.
Les deportacions que vostè defensa, amb quina llei la pensa fer?
bé, amb les que es tracin en el nou estat català. Evidentment, ara mateix Catalunya no té competències, no ja per deportar, sinó per res en el que fa referència a les competències d'estrangeria, i per tant, ara mateix no podríem fer-ho. És evident que quan es restitueixi l'estat català s'establirà una nova legalitat i serem els catalans els que estipulem quines mesures cal prendre i com cal prendre-les.
I a on pensa deportar?
Als seus països d'origen, i en aquells casos en què no pugui acreditar-se l'origen, doncs tal i com ja estan fent d'altres estats europeus, doncs deportar-los a estats que s'ofereixen a canvi d'una compensació econòmica a acollir tot aquest seguit d'immigrants irregulars.
Aquesta no la sabia.
Doncs anoti-la.
Aquesta no la sabia, o sigui, vostè proposa pagar.
Per deslliurar-nos de les problemàtiques que en genera, considero que ens sortirà bastant més barat que no pas continuar tenint-los aquí.
Vostè demanaria ajut a l'estat com el president Illa pel control de la pesta porcina africana?
Bé, penso que des de Catalunya som plenament capaços de gestionar una crisi com aquesta. El que no és gestionable és, evidentment, des de Mèxic, no? Per tant, si tinguéssim un govern com Déu mana i al peu del canó cada dia aquí, segurament seria més fàcil fer-ho des de quilòmetre zero i proximitat que no pas anar, doncs, a demanar o sol·licitar ajuda a Madrid.
I demanaria el desplegament de l'exèrcit a Catalunya?
No, penso que tenim cossos policials més que competents que poden encarregar-se perfectament d'aquesta tasca.
Sap què? La que ha armat Sílvia Orriols amb el sistema de pensions.
Sí.
Sí. Vostè l'impugna?
Bé, nosaltres no estem conformes amb aquesta estafa piramidal actual perquè considerem que acabarà afectant els pensionistes, és a dir, que no hi ha garantit el sistema de pensions i, per tant, cal reencaminar-lo per garantir que les generacions que estan treballant actualment, també quan arribin a la jubilació, percebin una retribució justa. I en aquest sentit s'han d'estudiar, doncs, altres models que estan aplicant diferents països europeus, com el model suís, que és el que vaig defensar en aquesta intervenció que va generar tanta polèmica. Jo diria que a dia d'avui Suïssa és un país amb un potencial i un poder econòmic que ja ens agradaria.
Però aleshores a què voldria exportar del model suís? Perquè és que això s'ha de destilar bé, perquè si no, no s'entén.
És un model basat, diguéssim, en que et permet a l'Estat, mentre estàs treballant en la teva vida laboral, mantenir un poder adquisitiu igual, perquè no se't rebassa de la nòmina una quantitat excessivament important. Per tant, ets tu que pots estalviar i que pots gestionar i invertir aquests diners que se't deixen a la nòmina, i llavors quan arribes a la jubilació, doncs evidentment hi ha una compensació mínima perquè representa que tu ja, doncs, has gestionat aquests recursos. Això beneficia el conjunt de la ciutadania perquè et permet adquirir patrimoni, et permet, doncs, gestionar els teus propis recursos, tenir un poder adquisitiu alt durant tots aquests anys, i si a més a més, doncs, desgraciadament per alguna malaltia o per qualsevol imprevist no arribes a l'edat de jubilació, doncs no t'has vist perjudicat pel sistema.
I aleshores, per exemple, la gent que arriba, doncs, té bona vida, als 78, 80, 90 anys, com s'ho fa? Vull dir, el que vostè proposa és que la gent estalviï. Vostè proposa eliminar el sistema de pensions actual, no?
No, el que demanem és reformular-lo i aplicar altres models que s'estan aplicant a Europa, com per exemple aquest model suís.
La gent que viu de més llarga edat, que viu fins als 90, vostè el que està dient és que comenci a estalviar des de la seva primera feina per arribar als 90 i aleshores, sí, tenir una pensió digna. És un sistema americà.
Compaginar estalvi amb inversió, evidentment.
I aleshores, què és el que proposa exactament? Si em diu que no, eliminar, què és el que proposa? Modificar, perquè el sistema és solidari.
Aquest sistema és solidari, però no és sòlid. No és sòlid en el sentit de que per mantenir-se, per poder-se mantenir, necessita cada cop una base piramidal àmplia. I això obliga aquestes polítiques immigratòries que estan condemnant el país a la ruïna. Per tant, és un sistema inviable, s'ha de reformular d'alguna manera.
Perquè la gent acabi pagant-se a ella la pensió. Sí?
Exactament, que allò que tu pagues realment se't reinverteixi en tu mateix. Ara estàs pagant per la jubilació dels que ja no treballen, però aquests diners s'haurien de reservar, si no ets tu, doncs, que puguis invertir-los, almenys que sigui l'Estat que els reservi per quan tu et jubilis. Però no podem dependre sempre d'aquesta base piramidal.
Em pregunto, una persona amb 1.500 euros de salari com pot estalviar des de... O sigui, aconsegueix treballar als 18, no? Però no als 23, com pot estalviar i viu més de 90 anys?
Bé, poder, si en comptes de rebassar passar-te cada mes els 600, 800 o 900 euros que t'arrabassen, doncs només se te'n treuen 100, per dir alguna cosa, doncs amb aquesta resta de diners, a part d'estalviar, doncs pots comprar pisos, llavors els pots posar en lloguer. Hi ha tota una sèrie d'inversions que poden garantir-te un futur bastant més digne que les pensions minces que malauradament estan cobrant els jubilats d'avui en dia. En qualsevol cas, és una fórmula més que hi ha, eh? S'han d'estudiar els diferents models que estan operant i demostrar doncs, quin podria ser més sòlid i avinent en el nostre cas.
Aleshores, elimina el sistema solidari.
No, solidari en cap cas. Tothom ha de treballar i ha de cotitzar.
Però si
se aquí s'ha de promoure
100,
la cultura 100
euros,
de l'esforç, no passa la cultura
no
del subsidi.
Res. Alcaldessa, 100 euros no fem res. Amb 100 euros de retenció no fem res.
És un exemple
garantir.
Que he posat, evidentment, quantitatiu, però el que vinc a reflectir, no?, és que nosaltres estem generant una riquesa i l'Estat, en aquest sentit, ha de reservar aquesta riquesa per reinvertir-la en nosaltres. No pot gastar-ho com està fent. Ara mateix no hi ha caixa de pensions. L'Estat s'està endeutant per pagar pensions. Això és totalment inviable a llarg termini.
Impostos. Què tocaria?
Evidentment, eliminaríem l'impost de successions i de patrimoni que tan mal ha fet el país. No pot ser que haguem de pagar per béns que ja han tributat els nostres antecessors. No? Això és un frau.
La sanitat.
La sanitat està absolutament col·lapsada i, evidentment, no pot ser que qualsevol immigrant il·legal que faci irrupció al nostre territori, només empadronant-se fraudulentament, ja tingui accés a la nostra sanitat pública. Si volem tenir uns serveis públics i de qualitat, aquests no poden ser extensius a totes aquelles persones que no han cotitzat ni han contribuït.
Pública?
Sí, evidentment, pública. Sempre.
El mercat immobiliari s'ha d'intervenir?
Evidentment, quan tu no planifiques ni preveus l'arribada de 2 milions d'immigrants, doncs col·lapses també el mercat immobiliari del país. Ara, encara que construeixi 50.000 pisos, com afirma el senyor Illa, no hi queben aquests 2 milions de persones. Per tant, el problema continuarà prosseguint, no? És una de les conseqüències d'aquestes polítiques immigratòries descontrolades. I si volem resoldre el problema immobiliari, el primer que cal fer és una moratòria en immigració per evitar que continuïn entrant al nostre país, perquè no estem construint el mateix ritme que estem rebent.
És l'únic problema que té l'habitatge pels nouvinguts?
El problema actual de manca d'habitatge deriva bàsicament de la immigració. Evidentment, quan érem 6 milions no hi havia cap problema d'habitatge.
S'ha de regular la compra de pisos per fer negoci?
Penso que l'Estat no ha de ser intervencionista en aquest sentit i que s'ha d'optar per la llibertat personal dels propietaris i per la defensa sempre del dret a la propietat privada.
I el lloguer de temporada i habitacions?
Bé, això suposo que caldria analitzar-ho a nivell municipal, no? Perquè hi ha potser doncs, municipis o ciutats que pot interessar-los i d'altres que no. La casuística o la idiosincràsia de cada vila i ciutat de Catalunya és molt particular i diferent i, per tant, en aquest sentit sí que optaria per donar més llibertat a les administracions municipals, que són les que realment coneixen el territori.
El turisme, ara en tenim molt.
En tenim molt, però focalitzat sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Què proposa fer?
Caldria diversificar-lo un xic, no?, que pugui repercutir econòmicament en tot el territori. Això s'aconsegueix, evidentment, potenciant la resta d'aeroports que té el país i no concentrant-ho tot a l'aeroport de Barcelona.
O sigui, potenciar.
Sí, evidentment, potenciar el turisme. I si pot ser un turisme familiar i de qualitat, doncs millor que millor.
Com definiria l'estat de la llengua catalana?
Deplorable. Ara mateix el seu estat és deplorable. Estem fregant el 30%, que és el punt de no retorn segons els lingüistes, i evidentment si no es prenen doncs, una sèrie de mesures no ens en sortirem.
Vehicular el català a l'escola?
Ha de ser l'única llengua a vehicular a l'escola i l'única llengua oficial al país.
Rotulació?
Evidentment tot en català. I atenció sigui garantida en català.
Sancionaria si no es rotula en català?
Sí, estic sancionant a Ripoll, de fet.
Quan? Quin és el règim sancionador que aplica?
El de les que preveu les ordenances municipals, que em sembla que va doncs, de 750 a 1.500 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, però és que les lleis són per complir-les.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va tombar el decret del govern pel català a l'escola a les portes de la diada passada. El govern d'Aragonès i el DIE han fracassat?
Penso que sí, no? Ens van prometre que blindarien la llengua catalana i s'ha vist clarament doncs, que no han tingut la potestat de fer-ho ni el valor d'enfrontar-se al govern de Madrid. Per tant, actualment el govern i l'anterior tampoc no han aconseguit revitalitzar ni blindar el nostre idioma.
Els Mossos seguiran l'estela de l'Ertzaintza i a partir del gener revelaran l'origen dels detinguts a Catalunya. Què?
ja era hora i penso que els cossos policials catalans en tenen ganes, de fet, que es publiquin aquestes dades que contradiuen en bona part el discurs que fa la consellera.
El director general de la policia, però, Josep Lluís Trapero, no diu de moment si Interior distingirà entre nacional o estranger o especificarà la nacionalitat.
Bé, suposo que jugaran amb la trampa, no?, d'especificar quin és, no?, la ciutadania, i aquí és on entrarem en el joc de que, doncs, hi haurà realment molts delinqüents nacionalitzats d'origen immigrant que computaran com a nacionals sense ser-ho i que, per tant, doncs, pervertiran un xic, no?, les estadístiques que puguin facilitar-los.
Vostè fa un discurs d'odi, diputada?
En absolut.
Catalunya monitoritzarà els discursos d'odi a les xarxes socials amb una nova aplicació amb la qual el govern detectarà i evitarà la viralització de missatges contra les dones, persones migrades o el col·lectiu LGTBI.
Bé, penso que som davant una dictadura absolutament encoberta d'esquerres que no permet el lliure pensament i que opta per acabar imposant via reglamentació el seu pensament únic.
Si vostè diu que no fa discursos d'odi, però s'assenyala la immigració, s'assenyala les persones que duen vel, aleshores què és?
Assenyalem problemàtiques i assenyalem actituds que considerem que no es corresponen a l'Europa del segle XXI i als valors occidentals. No ens centrem en orígens ni en colors de pell, d'ulls o de cabells.
Els catalans i amb certa preeminència els independentistes són objectiu també de discursos d'odi. Comparteix que això es reguli o no?
Bé, penso que tots som víctimes, no?, en algun moment o altre, doncs, de l'animadversió o de l'odi d'algú altre, i ens passaríem tot el dia als jutjats. En aquest sentit, hi ha, per exemple, la Comissió dels Diputats aquí al Parlament, on jo he estat denunciada per diverses intervencions. Jo podria també denunciar diverses intervencions que s'han fet en contra meva. No ho he fet perquè penso que és totalment absurd. Tots tenim dret a dir-hi la nostra i, evidentment, doncs, en acabat et pot afectar més o menys, però això ja és una cosa personal que triem tots plegats.
Si no, aniria als jutjats, per exemple?
Evidentment, si hi ha amenaces de mort, o hi ha coaccions, o hi ha agressions, doncs sí que vaig als jutjats, però perquè se'm diguin paraules, doncs no. S'accepta, en aquest cas, el lliure pensament o la discrepància.
Aliança encara no té candidat a l'alcaldia de la capital. Serà la primera vegada que concorri en aquesta cursa. És la plaça més important?
Que no l'haguem anunciat no vol dir que no el tinguem, eh?
Digue-me.
Però no.
Digue-me.
No el revelaré avui aquí, però sí que estem en converses amb un barceloní que pensem que pot fer mal a l'àrea metropolitana.
Facem una mica d'espoilers, si us plau.
No, en absolut. Però sí que és per nosaltres una plaça important, perquè és el cap i casal, evidentment, és la capital del país i, per tant, volem ser forts a la capital.
Ara ens deixa tots amb el caramelet a la boca. Una mica d'espoiler?
No hi haurà avançament.
Perquè quan el farà l'avançament?
Quan estigui tot a punt en principi, però veiem que el proper Sant Jordi començarem a anunciar ja les llistes més importants.
Ens ho diu aquí ara i hem d'esperar l'abril, això és molt de temps.
Tot el bo es fa esperar.
Ens ho dirà abans d'anunciar-ho el dia 24.
No.
Bueno, Sant Jordi és 23 d'abril. Sí. Dona, ara aquí m'ha deixat. Ripoll, Barcelona, però crec que no tenen previst formalitzar candidatures a la major part de les poblacions, si no vaig errada, eh? Han descartat Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, i que s'ho estan rumiant a l'Hospitalet i a Badalona, és així?
Ens centrarem, evidentment, en aquelles zones on creiem que tenim més potencial i més possibilitats i on tenim candidats, doncs, que puguin optar realment a aconseguir un bon resultat electoral, bàsicament també per un tema econòmic. Som la formació més petita de l'arc parlamentari, som la que té més ingressos gràcies a militància que no pas gràcies a subvencions públiques i, per tant, doncs, hem de concentrar també els nostres esforços econòmics en aquelles ciutats o viles on realment podem aconseguir un bon resultat.
Perquè li anava a preguntar, com es financia Aliança Catalana?
Bàsicament a base de la militància. També ara, evidentment, tenim les aportacions a grups parlamentaris com la resta de formacions.
Aportacions petites són?
No, les del Parlament són quantioses, petites en comparació amb la resta de formacions polítiques, però evidentment estem parlant de molts diners. De fet, és una de les propostes electorals d'Aliança Catalana, treure totes aquestes retribucions públiques als grups parlamentaris.
I aleshores financiar-se només amb les contribucions de la militància, diguem.
Pensem que la ideologia i la política ha d'anar, doncs, a cost, no?, d'aquells que creuen en el projecte polític i no pas a cost de tots els contribuents catalans.
I aquestes contribucions són petites? És això el que jo li preguntava. Són petites les de la militància?
Som, de fet, la formació política amb la quota més alta mensual.
20?
Paguen 20 euros mensual, paguem 20 euros sí. mensuals, i de fet doncs, la resta de partits tenen una quota bastant més minsa. Sílvia... Però això també d'alguna manera consolida aquest compromís amb el projecte polític i amb el partit.
Sílvia Orriols vol barrar que Aliança Catalana ara i més enllà pugui concórrer a les eleccions generals. Vostè vol modificar els estatuts per vetar?
Sí, sí, perquè considero que bé, va ser una errada no incloure-ho ja de bon principi. Amb les presses, doncs, evidentment, ens van passar per alt certs punts, però, evidentment, tot és corregible i, per tant, doncs, el que pretenem és modificar-ho per tal de que l'Aliança Catalana no pugui optar a les eleccions al Congrés espanyol.
Per què?
Perquè nosaltres no som espanyols i de la mateixa manera que no concorrem a les eleccions franceses, alemanyes o italianes, no tenim per què concórrer a les eleccions espanyoles.
I quan ho farà això?
Tan aviat com sigui possible. No fa gaire que vam fer el darrer Congrés Nacional i per tant
sí,
haurem d'esperar uns mesos, però és un dels punts doncs, que ja tenim previstos.
L'any vinent, no? Perquè encara no té data aquest nou Congrés, oi?
Sí, no tenim data oficial, de moment.